Ràdio Estel. Girona 103.4.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Convindrem que la música i l'aigua acaben per conformar un matrimoni, si més no i pel cap baix, il·lusionant i esperançador. Avui ens el trobem en la seva vessant més festiva.
Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna l'aigua.
L'aigua musical.
I és que la poesia de les lletres de les cançons no té per què estar renyida amb l'ambient de festa i gresca que algunes d'elles ens aporten. I si no, que li ho expliquin els amics de Charango, que en el seu darrer disc han portat la imaginació al poder per fer ballar la lluna a l'aigua, i la imatge que ens imaginem és realment de poesia pura amb aires de ballarut.
Arribar-te a la boca, robar-te l'aire i tremolar tots dos com una lluna a l'aigua. No vull veure't,
vull mirar-te,
no vull imaginar-te,
vull sentir-te,
vull compartir tot això que sents, no vull tenir-te tu.
Un bon motiu per ballar, aquesta cançó de Charango, que ens ha portat la cara més festiva de l'aigua, que també la té.
Ai, 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 ui, 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 balla com una lluna l'aigua.
Saps que al mig de l'oceà Pacífic hi ha una illa de plàstics de les dimensions d'Espanya, Alemanya i França juntes? Això no és una broma. Encara podem evitar que el nostre entorn quedi destruït. Per un planeta sostenible i sense contaminació, tots hi tenim molt a fer. 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Els regnes de l'Himàlaia t'estan esperant. Del 13 al 22 d'octubre, el Club Més Amics et porta al Nepal i Bhutan. Seràs testimoni de la màgia de destinacions com Katmandú, Punaka, Timpú, Paro i molt més. Del 13 al 22 d'octubre, Nepal i Bhutan amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
Vademecum. Dirigit i presentat per Joan Trias.
Tractar la síndrome d'alcoholisme fetal, el SAF, amb gossos. Aquest és l'objectiu de la prova pilot pionera a tot el món que han començat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona amb una vintena de pacients d'entre 6 i 16 anys. I és que de vegades el contacte amb els animals ens ajuda més del que podríem pensar. Ens recorden, de tant en tant, que aquesta terra nostra és de tots i que potser el que més importa és l'afecte entre uns i altres. Potser. Gossos, dofins, cavalls, ximpancers... Són moltes i variades les espècies que ens ajuden a millorar i a superar reptes diaris, també de salut. Potser que la nova pregunta fos... I tu? Tu què fas per ells? Molt bona tarda, salutacions d'Antoni Huguet a les tecles del so i de Joan Trias. Benvinguts a una nova edició del Vademecum.
Notícies, consultes, consells, tot el que vols saber sobre la salut a Vademecum, el programa de la gent sana.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
L'entrevista. Amb el suport de la Clínica del Remei.
Doncs com sempre ja ho saben, amb el suport de la Clínica del Remei portem un doctor o una doctora per parlar especialment d'algun tema que sigui d'actualitat o que afecti a la majoria de persones. Aquest és el cas també del son. Per això comptem avui amb l'especialista de trastorns del son, psicòleg i pediatre, el doctor Robert Silvetti. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, de què parlem quan estem parlant d'un trastorn del son?
Bé, el son és, està present cada dia i llavors el trastorn del son apareix quan hi ha no, un desig o hauria de produir-se un descans en el dormir i en lloc d'aquest descans en el dormir, doncs aquest descans és més curt, aquest descans és interromput o aquest descans té poca qualitat com perquè després tu puguis funcionar durant el dia. Hi ha un trastorn del son sempre perquè el son no és substituïble per res. O sigui, no hi ha una cosa que tu puguis fer en lloc de dormir. Tu no pots prendre una pastilla. Mira, aquesta pastilla que venen és com si tu haguessis dormit 8 hores. No existeix això. El son és absolutament imprescindible. De fet, jo preguntaria, si un té molta son, no té ganes ni de dormir, no té ganes ni de menjar. Si té, el que té ganes és d'anar a descansar. El son és fonamental. Fonamental per tot el cos, fonamental pel cervell. No? Llavors hi ha trastorn quan hi ha conseqüència.
Per tant, estem dient que dormir malament és un trastorn del son o depenent de per què dormir malament és un trastorn del son?
No, si dormim malament hi ha un trastorn del son. Però el trastorn del son el mesurem pel que passa durant el son, però també per com està una persona durant el dia. Si un diu que en 5 hores o 4 hores en té prou, doncs hauríem de veure la vida d'aquesta persona que diu que té prou, a veure com funciona. A lo millor aquesta persona en alguns moments té son durant el dia. O aquesta persona que diu que només en 5 hores en té prou està lent, o li costa ordenar les coses, o li costa enllaçar coses, o està irritable. La senyora no li pot dir gaire cosa perquè li salta la jugular. Vull dir que la millor manera, no sé, com a mínim no clínicament, no mèdicament, de valorar si una persona està dormint prou bé o prou hores és preguntar-li com està durant el dia. Perquè no hi ha una altra substitució, no hi ha substitució. És a dir, si tu no dors, això indubtablement tindrà una conseqüència durant el dia.
Per tant, doctor, i segur que s'hi ha trobat, allò quan algú diu jo és que dormo malament i l'altre li contesta no és que dormis malament, és que tens l'horari canviat. Això és trastorn del son, també.
Això és un trastorn del son, evidentment, perquè nosaltres dormim en una franja horària. El cos és extraordinàriament savi, no? Després de tants, diguem, anys, no? Al final, el de dormir en un moment determinat del dia té un sentit econòmic. Què vol dir un sentit econòmic? Vol dir que el son funciona com el director de l'orquestra, no? Al cos li interessa molt tenir les coses molt ordenades, no? Anem a fer un exemple molt més fàcil, no? Si jo he de menjar i el menjar m'ha de sentar bé, doncs si jo menjo cada dia, doncs potser 20 minuts abans de l'hora de menjar, el meu estómac segregarà el suc gàstric que toca, el moc que li toca, i a mi arribarà el menjar, i llavors, perfecte, tu, em sentarà bé. Però si jo canvio, jo un dia menjo a les 2, un altre dia no menjo, un altre a les 12, un altre a les 4, llavors l'estómac no, o el cervell no sap quan li ha d'arribar el menjar. Per tant, és molt probable que no ho faci bé. Tampoc pot ser que estigui tot el dia segregant suc gàstric esperant que arribi el menjar. Per tant, el son té aquesta funció, té una funció reguladora, ordenadora, no? I llavors, si un no dorm quan toca, gairebé segur que aquesta persona, doncs, a lo millor, quan vulgui dormir, no podrà dormir, o quan està despert li vindrà son, perquè es desordena, es desorganitza.
Quines conseqüències té, doctor, no dormir bé o no dormir les hores adequades?
És una molt bona pregunta, perquè depèn. O sigui, el més freqüent, el trastorn del son més freqüent, és dormir poc. No? Jo diria que el dels adults, probablement un 30 o 40%, està dormint menys del que necessitaríem. Sí, quasi la meitat de la població. No dic un dia, sinó de manera més o menys sistemàtica, no? Estàs dormint menys del que necessitaries per moltes coses. Llavors, això acaba provocant un impacte. Fonamentalment, en forma de somnolència, en forma d'efecte, no?, d'estat anímic, no?, d'estat més irritable, ¿vale?, i també en funcionament. I després està el que dorm hores, però no té prou qualitat. Ostres, jo, si és que jo dormo les hores que em toquen, no? Jo estic dormint, no sé, 7, 8 hores, però jo no m'acabo de trobar prou bé, no? I també, no?, la manifestació podia ser similar. O sigui, d'alguna manera, moltes vegades el que li passa a una persona que no dorm o no dorm prou bé pot ser el mateix, no? I ja dic, el més freqüent sol ser no dormir prou hores, eh?
Ara, mentre vostè s'explicava, jo estava pensant en aquells que els hi toca treballar doncs en horari nocturn, per exemple. Tenen més problemes de son?
Clar. Mira, primer problema de son és que el dia, la llum, el soroll, l'activitat, no està preparat. Nosaltres som animals diurns. Les rates són animals nocturns, nosaltres som animals diurns. Nosaltres estem preparats per dormir, per descansar, per desconnectar al vespre. Treballar a la nit, bueno, és un accident, per dir-ho d'alguna manera. Llavors tu has de treballar, has de buscar forats per aconseguir dormir durant el dia. La majoria de la gent que treballa durant la nit, dorm poques hores. O sigui, és difícil que tu, si surts a les 8 o a les 9 del vespre, tu treballis 8, o tu dormis 8 hores després. 8 i 8 són 16, la majoria de les persones que treballen en torn de nit no estan fins a les 4 dormint. Moltes vegades, el segon problema és que aquestes persones que treballen de nit després han de sincronitzar-se amb la resta de la família, que és normal. O sigui que moltes vegades, si són pares de família o mares de família, preparen el dinar i llavors dinen. És a dir, amb una persona que té un horari diurn, quan s'aixeca, no sé, es pren un cafè amb llet, esmorza. Una persona que treballa de nit, moltes vegades, quan s'aixeca, el que fa és, no?, tres plats, macarrons, enciam i postre.
Linatge.
Vale? I l'altre és, quan no treballen de nit, intenten adaptar-se a l'horari de la família, amb la qual cosa hi ha una altra, tot torna a ser una altra folla, no? O sigui, jo treballo de nit, ara he d'estar amb la família, per tant he d'estar de dia, però després torno a treballar de nit. O sigui que al final el desgavell és descomunal.
Ara ens parlava el doctor Robert Silvetti sobre les hores adequades per dormir, no? Quantes són les hores adequades per cada franja d'edat?
Ui, és una mica complexa perquè, clar, en un bebè doncs necessitem 13 hores o 14 hores, no? En un bebè petit, en un nen d'un any, potser amb 12 o 13 hores en tenim prou. En un adolescent hauria de dormir unes 9 o 10 hores. Això és molt poc freqüent. Freqüentíssim que un adolescent dormi 9 hores. Una altra cosa és el que necessita, eh? I un adult, doncs, probablement entre unes 7 hores i unes 9 hores. Menys de 7 hores, és veritat que hi ha gent que amb menys de 7 hores funciona, però poques persones amb menys de 7 hores funcionen bé. I hi ha grans dormidors de més de 9, no? Inclús hi ha gent molt famosa que dormim, però això és bastant excepcional.
Ara estava pensant, mare de Déu, eh? Quanta gent dirà, no, jo dormo menys de 6, seguríssim.
La majoria de la gent estem dormint al voltant de 7, 6, 7 hores és lo més freqüent.
Què hauríem de fer o quines són les recomanacions per un bon descans nocturn?
Prendre's el son en sèrio.
Que directe,
sí,
eh?
Convertir el son en una prioritat, no? En la mesura de que no, cada vegada hi ha més coses que no, surten més treballs que ens estan parlant que el son és important, Per exemple, que això és xulo dels exemples, als Estats Units van fer en dues universitats van fer una proposta que és que els nois o les noies entressin una hora més tard a les classes. Recordeu que als Estats Units els nois i les noies ja tenen carnet de conduir als 16 anys, no? Doncs una de les coses que van observar, només retardant l'hora d'entrar a la universitat, d'entrar a classes una hora, doncs és que es van reduir de manera dràstica els accidents de tràfic d'aquests nens. O sigui, doni-do. És a dir, com un exemple de que com pot passar que no, realment algo tan poc, bueno, que com ho tenim aquí i ho fem cada dia no és gaire prioritat, doncs una acció d'aquestes que va ser molt senzilla, a més després es va estendre a altres universitats, doncs com això pot canviar-te la vida, no? El son és imprescindible perquè tu funcionis.
Quan parlem d'amnees, doctor, de què estem parlant?
Amnea és una paraula que vol dir que pausa respiratòria, no? I llavors, això fa no molts anys, perquè jo vaig estudiar a l'Acadèmia de Medicina i d'amnees no en va parlar ningú. O sigui que no fa tants anys, no? I llavors, bueno, es va començar a parlar d'amnees del son, i és, bueno, un trastorn que es caracteritza per fer pauses repetides respiratòries, no? Mentre estàs dormint. Aquestes pauses respiratòries tenen com diversos efectes. Un efecte és que, oi, si jo deixo de respirar, doncs oxigenar, potser no oxigeno prou bé, i un altre impacte molt important és que si jo deixo de respirar, m'he de despertar o ha d'haver algun tipus de reacció, perquè si no em moriria. Per tant, quan una persona està fent pauses respiratòries, els nens també tenen aquest problema, atenció, no? Quan un nen o un adult està fent pauses respiratòries, el cervell ha d'anar reaccionant, fent un petit com, no, com despertar perquè aquest nen o aquest adult torni un altre cop a respirar. Moltes vegades aquestes reaccions no són conscients i el son, al final, què li passa? Doncs que acaba sent un desastre, no? Un son fragmentat, no? De molt mala qualitat, a part de totes les conseqüències respiratòries que hi ha, no? Tot això que fa? Doncs aquestes persones puguin tenir son o no son durant el dia, els nens estan superirritables, amb un mal humor. Els adults s'han anat començar a relacionar doncs, amb tensió alta, amb síndrome metabòlic, no sé, amb risc de patir malalties cardiovasculars. O sigui que, déu-n'hi-do, abans, quan jo estudiava, no, la causa més freqüent de tensió alta en els adults era no tenir ni idea, diguem idiopàtic, els metges. No? Diem, aquesta és una hipertensió idiopàtica, vol dir, no teníem ni idea.
Ja ho sabem perquè
ara
no veiem l'informe.
Sabem que la primera causa, en diferència, amb molta diferència de tensió alta, és tenir trastorns respiratoris durant el son.
Tenen cura, les apnees?
I tant. Depèn del grau d'apnees que tu tinguis, en tenim diverses possibilitats. No? En els nens, la solució és pràcticament sempre quirúrgica, amb un resultat espectacular. No? Els nens aquests que ja els veus, no? A la consulta entren i ja veus un nen amb la boca oberta permanentment, plens de mocs, que van respirar així. No? Aquests nens, la veritat és que els superem i funcionen extraordinaris. Una de les coses que els hi passa a aquests nens, només operar-los, és que fan un estiron. Un estiron. Què volia dir? Pues aquest nen estava fent les apnees que feia o respirar malament durant la nit. Aquest nen no podia segregar hormona de creixement i estava, el seu creixement s'estava aturant. No? Llavors els operem, permetem que no, aquest quadre obstructiu s'arregli i els nens fan un estiron. Ostres. Bueno, aquest seria pels nens. El nen té generalment un abordatge quirúrgic. En els adults, l'abordatge quirúrgic funciona bastant pitjor, no? I llavors, en els casos indicats, pot haver-hi un abordatge quirúrgic, pot haver-hi un abordatge de tipus no protèsic, no? Però el més freqüent és col·locar un aparell, quan toca, no? Un aparell que segur que molta de la gent que s'està sentint el té a casa, que es diu CPAP. Aquest CPAP és un aparell, és un compressor petit, no? Bueno, abans eren enormes, ara són molt petits. Aquest petit que el que fa és enviar aire a pressió i aquesta aire a pressió aconsegueix mantenir oberta la via respiratòria.
A causa d'aquestes apnees apareixen els temuts roncs?
El ronc és la introducció, el preludi de les apnees, no? Què vol dir roncar? Vol dir simplement que l'aire està passant per un lloc estret, igual que una finestra, no? Tu tanques una finestra i la finestra no acaba de tancar i l'aire que passa per un lloc estret fa un soroll. Doncs aquí passa igual. O sigui, quan una persona fa apnees, el que fa és comença a roncar... que el que està passant és que l'aire està passant per un lloc més estret que quan estava despert. Poques persones ronquen quan estan despert. O sigui, tu t'adors, es relaxa la musculatura de la via alta i bup, comences a roncar. Clar, si aquesta obstrucció progressa, no, tu et vas relaxant i relaxant i relaxant, no, aquest ronc acaba un moment a convertir-se en algo així, no? Tu estàs... No, algo així, no? És a dir, el que està passant, no? si ens imaginem, no? És això, no? M'he dormit, s'ha relaxat la meva musculatura, la que aguanta tota la musculatura aquesta de la via respiratòria alta, no? Aguanta, no? Es relaxa, començo a roncar, si no hi ha un cop de colze de la parella, vale? Comença a roncar, aquesta relaxació progressa i al final aquest ronc és que acaba convertint en una apnea del son, no? Una apnea, no? I aquest, després de l'apnea es produeix una reacció i això es pot repetir 100, 200 vegades a la nit. Imagina't.
Podem fer alguna cosa a casa per evitar aquest ronc, si més no, per suavitzar-lo?
Mira, el ROM apareix, clar, si un té... A veure, jo què sé, és que és complicat perquè hi ha tants casos possibles. Per exemple, si algú té, jo què sé, rinitis al·lèrgica, ara que estem acabant la primavera, hi ha molta gent que ronca en relació a la seva rinitis, no? Molta gent amb al·lèrgies, no? Doncs el tractament adequat de la rinitis, ben bé, amb antihistamínics o amb tractaments amb sprays, no?, de corticoides nasals, això pot millorar molt el ronc. Després, si estem molt cansats, aquesta relaxació es fa d'una manera molt brusca i llavors pot passar que no, també ronquem aquelles nits, no? Evidentment, si estem refredats o així, també és fàcil que ronquem, no? L'alcohol a la nit, com a relaxant, també ens ajudarà a roncar més, no? Les persones que prenen medicacions també de tipus, no?, que tinguin efectes sedants, per la raó que sigui, també pot fer que ronquin. Intentar evitar tot això... en la mesura de lo possible, podia fer que no ronquéssim, no? Però jo crec que el missatge important és distingir, no? El ronc, diguem, benigna pel que el té, pel costat no és benigna mai, no? Però el ronc del no de l'altre, no? L'altre és, ostres, és la, no? La pausa respiratòria. En els nens no sempre s'observen amnees, no? Els nens, si em permets, faig un exemple, no? Sí. El que s'observen són més aviat hipoamnees, algú així. Està roncant... No? Una respiració, els pares expliquen, no, és que no, ronca, cansat, però és com irregular, no? Sí. Que no? Va puja i baixa, no? Aquesta respiració regular, a vegades no, però moltes vegades indica que alguna cosa està passant. No?
Per últim, doctor, deixi'm preguntar-li un tema molt sovint, a moltes llars, i és que ens posem al llit, anem a dormir, i no ens ve la son. Allò de comptar ovelles, què hem de fer?
Ui, l'insomni. Mira, nens, no? Com a soc pediatra, va bé això perquè li donem tot, no? Treballo amb nens i amb adults, al final tota la franja és interessant. Un de cada tres nens dorm malament, o li costa dormir, o es desperta molt, o triga molt a dormir. I en els adults, si fa o no fa, també alguna cosa així, no? Potser no tant, un 15-20%, no? Són persones que estan tenint problemes per anar a dormir. Clar, jo no sé fer-te una resposta que vagi bé per tothom, no? Però la veritat és que cada cas canvia una mica, no? Ara, per exemple, què estem veient? Estem veient molta gent que fa servir mòbils i tablets i ordinadors al vespre, no? Tu no pots dormir, però el més fàcil és agafar el mòbil i comences a contestar WhatsApps o Twitter o no sé què, no? I això està agreujant terriblement aquest dia. Per què? Doncs perquè tenim una hormona interessantíssima, una hormona fascinant, que es diu melatonina, que li diem la hormona de la foscor. Fixa't, la hormona de la foscor. Aquesta hormona de la foscor, segur que ara d'aquí 5 o 6 anys veurem que hi ha moltes més coses, moltes més substàncies que estan implicades, però aquesta la coneixem bé, l'entenem bé. Doncs aquesta melatonina la necessitem. La necessitem perquè ens vingui la son quan, habitualment, ens ha de venir la son. Algunes de les alteracions que veiem moltes vegades és que aquesta melatonina... per la raó que sigui, perquè ens hem aixecat més tard, per la raó que sigui, aquesta melatonina no s'està segregant quan tocaria. Bé, segueixo en el tema. Què passa amb el tema de les tablets, els mòbils? Doncs que, com és l'hormona de la foscor, si tu et col·loques un aparell electrònic a un pam de la cara, doncs aquesta llum que té el que fa és evitar que tu segregues melatonina. I agreuja de manera molt significativa, el teu, no? La possibilitat de que tu tornis a dormir. Sí, és com un senyal que li està dient al teu cervell. No, encara no toca. Vale? Ja no, però si em vull dormir...
Ja podem baixar el brillo de la pantalla.
Mira,
que
això és xulíssim perquè fa molt poc els mòbils de, diguem, mitjos alts ja tenen aquesta opció automàticament, no? Tu dius, no, tens modo noche. Què fa el modo noche? El que fa és baixar la intensitat automàticament i canvia de color d'una llum blanca, blava, a una llum més ataronjada, més àmbar. Això ho fan automàticament els mòbils. Sí. Algú deu ser. Hi ha molts estudis, no?, amb estudiants, no?, que han vist això, no?, la relació de que si no?, la persona està intentant dormir i agafa el mòbil, l'insomni se li agreujarà mogollon més.
Doctor Robert Silvetti, especialista del trastorn del son, psicòleg i pediatre de la clínica Nostra Senyora del Remei d'aquí de Barcelona. Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer.
També per mi ha estat un plaer.
Fins la propera.
Notícies, consultes, consells, tot el que vols saber sobre la salut a Vademecum, el programa de la gent sana.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010. I love my dog as much as I love you. But you may fade. My dog will always come through.
Aquesta setmana també ens fem ressò de la notícia que ja vam sàvem. Tractar el síndrome d'alcoholisme fetal amb gossos. Aquest és l'objectiu de la prova pilot pionera a tot el món que han començat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona amb una vintena de pacients d'entre 6 i 16 anys. Psiquiatra i responsable d'aquest programa, del programa SAF de la Vall d'Hebron, la doctora Núria Gómez, ja la tenim al telèfon. Bona tarda i gràcies per atendre'ns.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, què és i en què afecta el síndrome d'alcoholisme fetal als nens que la pateixen?
Entendemos por síndrome alcohólico fetal todo el conjunto de manifestaciones, tanto físicas como cognitivo-conductuales, secundarias a una exposición severa del alcohol durante la gestación. Es decir, son unos déficits primarios que pueden ocasionar a nivel de, por ejemplo, cognitivos, tipo inteligencia o atención o memoria, que pueden luego presentar pues, una serie de comorbilidades, pues como por ejemplo problemas de conducta o dificultades en las relaciones sociales.
¿Y cómo va a surgir la idea o la iniciativa de tratar este problema en gossos?
Bueno, la verdad es que ya hay terapia canina en otro tipo de patologías como el autismo, ¿no? O discapacidades intelectuales que han demostrado que mejoran la calidad de vida de estos niños, ¿no? O ayudan como una herramienta más a poder hacer el trabajo terapéutico con los niños. Y surgió un poco por, bueno, también se ofreció esta terapia canina, ¿no? Y se pensó en esta patología que es compleja como una terapia coadyuvante al tratamiento habitual.
¿De quina manera ayuda el tracte amb els gossos?
Ayuda sobre todo a canalizar las emociones y poder trabajar esos aspectos terapéuticos en concreto, como por ejemplo puede ser la psicomotricidad o las habilidades sociales, en el sentido que es mucho más fácil trabajar para el niño con la presencia de los perros, ¿no? Es mucho más agradable para ellos. Vienen encantados al hospital, ¿no? El perro siempre es un animal que recibe alegre al, ¿no? A la persona que con la que se encuentra, ¿no? No le juzga, y para esto el niño es mucho más fácil poder trabajar estos aspectos terapéuticos.
De moment, ja ho deien, es tracta d'una prova pilot, però quan es preveu que deixi de ser una prova?
¿Cuándo se pretende, perdone?
¿Cuándo se prevé que deje de ser una prueba para poner ya...?
Bueno, claro, tenemos que demostrar un poco la efectividad de que en esta patología también es eficaz. Y en este sentido hemos empezado con estos 20 niños. Se prevé que la prueba piloto pues dure todo un año, digamos, ¿sí? Pero la idea es poderlo ofrecer incluso a una muestra de 120 niños.
Llegint diverses entrevistes en les que vostè participava respecte a aquesta notícia, vostè deia que la síndrome d'alcoholisme fetal és de les malalties que té més estigmatització. A què creu que és degut això?
Bueno, yo creo que claro, todo el tema de que sea consecuencia del consumo de alcohol durante la gestación, de la madre biológica, digamos... Claro, siempre hay este estigma de poder de atribuir, ¿no?, culpabilizar a la madre que bebió alcohol durante la gestación. Hay que tener en cuenta que el alcoholismo o cualquier trastorno por consumo de sustancias en la salud mental es considerado una enfermedad, es decir, no es un vicio, ¿sí? Quien bebe alcohol de una manera como un trastorno, la adicción como tal es una enfermedad mental. Y esto es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? En vez de prejuzgar a estas madres que consumieron alcohol durante la gestación. También es verdad que, por ejemplo, en nuestro país falta mucho conocimiento todavía a nivel de la población general de que el consumo de alcohol durante la gestación es perjudicial para el desarrollo del sistema nervioso central del feto. Y en este sentido, pues un consumo social normal pues también puede afectar a ese desarrollo del sistema nervioso central, y en esto todavía es muy importante hacer difusión de que la recomendación es no consumir nada de alcohol durante la gestación, porque la mayoría de las mujeres que beben alcohol durante la gestación no saben que es perjudicial. No es que lo hagan por fastidiar al feto, obviamente, ¿no?, sino porque no lo saben que es dañino, igual que puede ser el tabaco u otro tipo de sustancias.
Queda, doncs, dit i queda molt clar. Doctora psiquiatra i responsable del programa del SAF de la Vall d'Hebron, del síndrome d'alcoholisme fetal, doctora Núria Gómez, com dèiem, molt bona tarda i gràcies per atendre'ns, perquè sabem que està en uns congressos, eh?
Molt bé. Moltes
gràcies. Fins la propera.
A vosaltres. Hasta luego.
Fins aquí una nova edició del Vademecum. Recordin, el proper divendres tenen una cita a 8:15 del vespre a Ràdio Estel per obrir un altre Vademecum. Mentrestant, salutacions cordials d'Antoni Huguet a les tecles del so i de qui els ha parlat, Joan Trias. Ah, i salut. Molta salut. Hello.
Ràdio Estel, Vademecum, amb el suport de la Clínica del Remei.